El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Les 8 i 2 minuts. Us demanem disculpes per aquests minuts de retard, però ara sí que tenim en directe ja l'arcabisbe Joan Josep Omella de Barcelona, tot just 2 mesos després de prendre possessió en el càrrec, que és el convidat especial en un mirador de l'actualitat que s'allargarà fins a 9:15. Omella té 69 anys, ha estat com a estudiant al Seminari de Saragossa des de l'any 1970, és bisbe, primer va ser auxiliar de Saragossa i després ha estat bisbe de la diòcesi de Barbastre-Montsó i també administrador d'Osca i de Jaca. Des de l'any 2004 era l'arcabisbe de Calahorra, la Calzada Logroño, i des del 26 de desembre, avui, com dèiem, fa tot just 2 mesos, és el nou arcabisbe de Barcelona. Monsenyor Joan Josep Omella, molt bona tarda, benvingut a Ràdio Estel.
Bona tarda, moltes gràcies.
Com està?
Bé, bé, content.
Contents nosaltres també de tenir-lo entre nosaltres i en nom de Ràdio Estel i també del Setmanari Catalunya Cristiana el saludem amb molta cordialitat en aquest vespre de l'últim divendres de febrer. Aquestes coses de la casualitat i la providència, fa 2 mesos que vostè va celebrar la missa d'entrada i d'inici del pontificat a Barcelona.
Exactament, sí, sí, vaig vindre el dia 26 de desembre, 2 mesos justos.
Quines són les seves primeres impressions, senyor arcabisbe, a nivell eclesial i social, tot just avui, en aquest moment, 2 mesos després d'entrar com a pastor titular a Barcelona?
Home, doncs, diguéssim, podem dir que estic molt content. Jo venia a una gran ciutat com és Barcelona, gran diòcesi com és l'arxidiòcesi de Barcelona, i home, una mica de polla el fa, perquè jo sóc de poble petit, he estat sempre a diòcesis petites. Saragossa és gran, però jo no era el bisbe de Saragossa. Vaig ser auxiliar 3 anys, però si no... Clar, i te dona un poc de temor, què faré jo si sóc molt limitat, i entraré bé, com m'acolliran. I la veritat és que després dels 2 mesos estic molt content de veure que la gent m'acolli molt bé. Jo vaig a poc coneixent la realitat, que és molt rica, molt ampla, i m'agrada, sí, sí, el que vaig descobrint.
Una realitat diferent, variada, molt plural, amb realitats diverses. De quina manera pensa vostè impulsar a Barcelona l'acció, la renovació pastoral, si cal, els propers mesos, els propers anys? Quines són les seves prioritats, si és que ens pot explicar algunes coses?
Bueno, jo partijo d'un principi que és molt evident. No es pot estimar allò que no es coneix. El primer de tot és conèixer. Perquè per a què vols donar-li a un nen una bicicleta si no pot, no pot caminar? No sé com dir, a cada un li tens que donar el que té. Per això, el primer de tot, vaig ara veient i visitant tots els arxiprestats, conèixer els capellans, que són els agents de pastoral, quina realitat viuen, i després jo ja diré, pues, tinc que impulsar més això, tinc que impulsar més allò. Jo us dic ara als capellans, ara descobreixo les virtuts que teniu, les bones coses que feu, una altra volta, que quan jo faig la segona volta, ja veuré els pecats i els defectes que tenim. Se n'enriuen. Vull dir que en to de gràcia, vamos, d'humor.
Vostè va dir en una entrevista d'aquesta casa també uns dies abans d'entrar a la diòcesi que volia visitar les obres socials, tota aquesta tasca missionera al carrer de moltes realitats, a les tardes. Això suposo que és un compromís personal que intentarà anar fent, m'imagino.
Home, la realitat de l'Església a Barcelona és una realitat molt gran i tenim que admirar tota l'obra que es fa. Des del punt de vista litúrgic, penso que les parròquies treballen, preparen la celebració, veig que a molts llocs dediquen un temps d'adoració de l'Eucaristia, d'oració, jo penso que això és molt bo. Segon, la catequesis, la formació, grups de matrimonis, els xavals, els joves, els esplais que hi ha, jo penso que és una riquesa això de formació també dels cristians. I en tercer lloc, hi ha tota l'acció social, que és molt rica, molt rica. Jo veig que sobretot als barris, que hi ha molta pobresa, molta misèria, hi ha molts immigrants, hi ha gent que per causa de la crisi està sofrint molt. Ells estan donant una resposta a aquest sofriment d'una manera, doncs, com jo diria, de molta imaginació i molt, molt compromís. I això, jo estic content de veure-ho, ho agraeixo molt a tots els cristians que col·laboren i que treballen en aquest triple sentit, eh?
I tenint en compte que hem de ser església en sortida, com ens diu el Sant Pare, quina aportació creu vostè, senyor arcabisbe Omella, que pot fer actualment l'església a la societat catalana, tan marcada per les incerteses a nivell social, a nivell econòmic, polític, cultural? Què pot fer aquesta església en sortida, segons el que vostè està coneixent?
Mira, tenim que cuidar dues coses. Una, els que estem dins. Necessitem menjar. I el menjar és l'espiritualitat. I tenim que donar força interior a tota la gent. Conèixer més a Jesucrist, estimar-lo més i viure més la vida cristiana interior amb la litúrgia i la formació. Però som una església en sortida. I tenim que, i sí, a tots els que no coneixen, som missioners. I ho deia l'altre dia una periodista. No tinguésseu por de sortir de l'armari de la sacristia. Els cristians doneu testimoni fora i digueu el que vosaltres duieu dintre, que és meravellós, és un missatge de joia, d'esperança i de caritat. Doneu-lo, no tinguésseu por. Jo penso que cadascú allà on és, els periodistes, a la universitat, al lloc de treball, al lloc d'esplai, de divertiment, donar aquest testimoni de coherència cristiana, no tindre por que ens reconeixin com cristians. Jo penso que és molt important això, perquè la gent té necessitat de Déu i de l'esperança cristiana.
I el papa, senyor arcabisbe, que sempre ha volgut dir-nos en un dels seus missatges programàtics que vol una església pobra i per als pobres, també ens ha alertat davant la globalització de la indiferència i ens anima a dialogar amb el món, d'acord amb l'esperit del Concili Vaticà II. De quina manera podem aplicar en la mateixa línia els cristians aquest principi, no?, de dialogar més amb el món, en aquesta societat que tenim, on de vegades ens espanten, no?, pensem que tot és mal, que hi ha, oi? Que hi ha molta misèria.
Hi ha Joan XXIII, el papa del Concili, deia que el Concili no es va fer per a condenar el món, sinó per estimar-lo més i que l'Església fos més samaritana, és a dir, més propera al sofriment, al patiment de la gent. Jo em penso que això tenim que fer avui en dia, no confrontar, no buscar a veure què diuen que no està conforme al pensament de l'Evangeli o de l'Església. No condenar, sinó posar les mans en disposició d'agafar l'altre i acompanyar-lo i fer més diàleg. És a dir, nosaltres tenim que ser més constructors de ponts i de pau que de confrontament. I això ho tenim que fer en un diàleg amb el món. Però això no ho podem fer si no tenim una mirada positiva a la gent i al món. És veritat que moltes coses no són conformes a l'Evangeli, però bueno, què hem de fer? Ho feste proper i a poc l'altre anirà canviant si veu que tu el vols, que tu li mostres un camí millor. Jo potser penso que això ho tenim que fer.
Amb el testimoni, amb l'atracció i no tant amb el proselitisme,
exacte,
com ens diu el papa.
Exacte.
Avui ens acompanya en directe en el Mirador de l'Actualitat, 5 minuts i serà un quart de nou, l'arcabisbe de Barcelona, Monsenyor Joan Josep Omella. Aquests dies, en una enquesta que fem des de Ràdio Estel a través de la nostra pàgina web, hem preguntat als oients i als lectors de la web radioestel.cat si creuen que els cristians són actualment respectats per les institucions civils, després, per exemple, del tristament famós Pare Nostre ofensiu a l'Ajuntament de Barcelona i d'altres fets que es poden produir. Vostè què en pensa? Estem prou respectats els cristians? També ens han de preocupar els perseguits, de vegades lluny d'aquí, però propers en esperit.
Clar, clar. Bueno, pues, com passa sempre, per tot arreu. N'hi ha un o l'altre, siga d'una institució, siga del carrer, que no et respecte i te sap mal. Viu a la mateixa escalera que tu, a la mateixa escala que tu, i te sap mal. Però jo penso que tenim que demanar, som ciutadans com tots, votem com tots, paguem els impostos com tots, a tot el món. Respecte, som ciutadans com els altres. Les creences tenen que ser respectades, siguen dels musulmans, siguen dels ortodoxos, dels protestants, siguen dels catòlics, i això ho tenim que demanar. Que a vegades algú se passe, com va ser el Pare Nostre, jo ho sento molt, i me va saber molt greu que una dona i que l'Ajuntament apogés aquesta situació. Jo em penso que això no es té que fer i no es té que propiciar. I ja està. Què vols que féssim? Pues dir-li que ho ha fet molt mal i que, no, que ho procuro no ho feu i nosaltres no volem entrar en la mateixa dinàmica. Perquè la violència engendra violència. Nosaltres demanem d'una manera razonada que es faci bé les coses, que respectéssim les creences dels demés, i això ho demano a tota la societat, no sol a la institució administrativa, sinó també al veí, a ton pare, a ta mare, a l'home i a la dona, un respecte per les opinions dels altres, i ja està. I així podrem construir una societat més lliure i més en pau.
Sempre des de la condemna absoluta, ja que diu més en pau, a qualsevol reacció violenta, com de vegades ha passat també davant ofenses religioses en algunes creences.
Clar,
i en els cristians en segles passats, també.
Sí, sí, sí. I clar, i a mi me sap molt greu que veure que es persegueixen amb els cristians sol per ser cristians al món.
Uh-huh.
I això ho tenim que denunciar, i això no ho denunciem prou. Jo em penso que això és molt greu i que tenim que fer aquest món de globalitzat que tenim, l'aldea global del món, que és el món on vivim, tenim que procurar que aquest respecte es faci per tot arreu.
Senyor arcabisbe Joan Josep, per tancar el tema del Pare Nostre, vostè li ha dit alguna cosa directament a l'alcaldessa de Barcelona o s'ha parlat amb
ella? No he tingut oportunitat, però ja aprofito, perquè segur que ja o algú li escoltarà i li dirà. Jo desitjo aquest respecte i penso que les institucions tenen aquesta actitud. Passa que a vegades pues no se'n donen compte o ha sigut un lapsus que es diu, ¿verdad? Però jo penso que ells estan en una actitud, l'administració actual, de respecte també per les creències. Tot i això, va haver, no fa molt, una trobada de totes les institucions i les religions que són aquí a Barcelona.
Sí.
Bueno, i després te trobes una cosa així, dius, i la coherència, però penso que ha sigut un lapsus. Procurem viure en aquest respecte i jo li demano a totes les institucions de l'autonomia, locals i de tot l'Estat.
L'Església, començant pel Sant Pare, té molt clar que algunes pràctiques, com són els abusos sexuals a menors, són actes criminals i que cal aplicar-hi la tolerància zero i la col·laboració amb la justícia. Els casos que hem conegut aquestes últimes setmanes, aquests últims dies, de professors que havien treballat, per exemple, a l'escola Marista Sants Les Corts de Barcelona, que precisament és molt a prop d'aquí, per cert. Miri que és gran Barcelona, però la tenim ben a prop d'aquí. Ens han fet pensar molt aquests fets alhora que han posat l'Església en el punt de mira de l'opinió pública. Segurament en molts casos de manera injusta, en altres de manera desproporcionada, o en altres també cal afrontar algunes coses com són. Com ho ha vist vostè? Ho ha vist vostè?
Mira, aquest problema dels abusos ens fa sofrir molt a tots. A mi el primer. Perquè no hi ha dret que es faci això en un nen. No es pot fer això, no es pot fer. Desgraciadament, això existeix des de que el món és món. Però tenim que fer tot el possible perquè això s'esborri del món. Té que marxar això, aquesta lacra. Però jo dic, el primer de tot, me sap greu, però jo penso en les víctimes. Quin patiment per al nen que ha sofert això, que creix en aquest dolor dins del cor, en aquesta ferida dins del cor, me fa patir molt. I penso també en la família. Jo els acompanyo en la meva estima i voldria compartir amb ells el sofriment i rezo per ells tot el que puc, tots els dies. Dit això, tenim que denunciar-ho, tots. Sigui d'una institució religiosa o sigui civil, perquè l'abús de nens, de menors, això ho trobem dins dels col·legis religiosos, desgraciadament, no en molt número, a Déu gràcies, però existeix, ja ho veiem, ha existit i pareix que recentment també ha existit. Però no oblidéssim que existeix també a les escoles públiques, existeix també als clubs esportius i existeix sobretot dintre de la família, que no es diu, però els abusos més grossos o en més número se produeix dins de la família. Bueno, pues tot això, què vol dir? Tot això vol dir que tenim una societat que necessita una regeneració moral, ètica, que no fem prou atenció en això. I què tindríem que fer tant l'Església com les institucions de l'Estat, autonòmiques, locals, com totes les administracions educatives treballar més conjuntament per una regeneració moral. Perquè diem això, cridem, escàndal, escàndal. Sí, sí, però i la televisió, què fa? I els periòdics, a vegades, quines invitacions fan? I l'internet, quina vigilància fem, pares? I bueno, pues tot això està a la mà d'un xavalet i està a la mà de la societat. Tenim que vigilar més tot això, perquè si no, se produeix una corrupció del cor i de les relacions familiars.
Es refereix sobretot, suposo, a l'educació afectiva, sexual, de l'infant. No vol dir que hi hagi una relació directa sempre entre una mala educació i sexual i els abusos, no. Però pot passar. Si sí, no hi ha...
I educació moral, és dir, moral. Les coses que estan mal i que hi ha unes línies que no, roges que no es poden traspassar, i això ho tenim que dependre. Però quantes pel·lícules inciten a la violència sexual també? Quantes pel·lícules inciten a un amor de fidelitat? Molt poques. I quines notícies donem? Els abusos. I per què no donem també la fidelitat matrimonial i la fidelitat d'un jove que arriba al matrimoni en la castedat? Això no ho diem mai. Diem que són tontos. Jo me'n recordo un poble que vaig veure una cosa molt curiosa i mostra la hipocresia de la nostra societat. Eren les festes del poble, davant l'església a una plaça, i estava pintat una pintada d'aquestes que fan per terra. Las chicas vírgenes de esta ciudad, no era Cataluña, perquè ho dic en castellà, el rótul estava en castellà. Las chicas vírgenes de este pueblo no saben lo que se pierden. Quatre dies després, va haver una violació d'una noia que es tenia que casar uns mesos després, un criteri de tota la gent, això no pot ser, una manifestació, etcètera, etcètera. I els vaig dir jo, bueno, de què us escandalitzeu? Si dos dies abans feu la propaganda. Uh-huh. Ara, o sigui, això, lo ròtulo no es posava nerviosos, no creien que allò era dolent, i l'altre sí. Home, tenim que ser més coherents.
Evidentment, l'acció és el fet més greu, però...
Però estem incitant a la gent. Uh-huh. I això ho tenim que comprendre, que en aquesta societat no tenim una coherència total pels valors morals.
Passant 3 minuts i mig d'un quart de nou, us anunciem, amics oients, que el programa La Veu dels Animals us acompanyarà avui mitja hora més tard per aquest format especial del Mirador de l'Actualitat, a 9:15, i Bàsquet al Dia a 9:15, també mitja hora més tard del que és el seu horari habitual. Tot això és perquè ens està acompanyant en directe l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. Potser això que estem comentant, senyor arcabisbe, ens porta a reivindicar el gran paper de les escoles de l'Església o d'inspiració cristiana i de l'educació en general, amb la moral cristiana, de les congregacions religioses o d'altres obres. Estan agrupades aquí, com vostè sap, a Catalunya, amb la Fundació Escola Cristiana. Com valora vostè la important feina d'aquests centres educatius i quina ha de ser la seva aportació social, segons vostè, en el futur?
Home, les escoles cristianes han fet un gran treball sempre, els religiosos, que van començar amb Sant Josep de Calassanç, que va fer l'escola gratuïta pels pobres. I va ser l'Església.
El fundador de l'Escola Pia, en aquest
cas. Exacte, però a partir d'allí van ser totes les congregacions religioses que fan el mateix treball, i em penso que va ser una aportació importantíssima per a la societat. Després és l'Estat, l'administració, que pren en mà les escoles, però com vivim en una societat lliure, d'iniciativa privada també, se potencia la iniciativa privada, doncs l'Església té les seues escoles, continua tenint-les, i la societat ho agraeix i porta els fills en aquests centres que creuen que es dona una bona formació. Els que no volen no els porten, és lliure. Però em penso que fan un bon treball. Ara, que tenen equivocacions i errors i pecats, doncs evidentment, com totes les escoles, però per un perro que maté, no me llamen mataperros, que ara, com diria jo, estigmatitzem o tinguéssim que estigmatitzar les escoles cristianes, jo em penso que és una, com diria jo, una exageració, no podem. Home, reconèixer tot el treball que han fet, i hi ha molts maristes, i hi ha molts religiosos meravellosos, i hi ha molts capellans, i hi ha molts mestres de l'escola pública, cristians i no cristians, que són honestos i que són magnífics, però desgraciadament doncs sempre hi ha algun altre. Bueno, però,
i això fa mal a la societat, és veritat, sí. I fa mal a l'Església, però entre tots...
Però a mi no m'agrada sentir alguna opinió que diuen doncs ja tenim que llevar el concert de l'escola catòlica. Però que és perquè, si tots paguem a la societat i per als impostos i que espera tota la societat, doncs també per a l'escola cristiana, o és que ara també hem de llevar l'escola pública perquè també hi ha abusos allí? No, home, no, per Dios. Jo penso que tenim que tindre una mica més de serenitat i una reflexió més oberta i més, més respectuosa de tot.
Senyor arcabisbe Omella, segurament sí. Serenor també cal en la vida social i política a Catalunya i a Espanya. Com vostè sap, vivim un moment polític incert a Catalunya, complex, i amb possibles canvis a mig termini. Com el veu vostè, dintre del que vostè vulgui lliurement expressar sobre el procés català, el nou govern? Suposo sí. que en algun moment ha tingut algun contacte, alguna salutació amb el president de la Generalitat.
Sí. En aquest tema polític jo no entro tant a fer el juici, perquè jo he dit, i ho repeteixo, jo sóc pastor, i sóc pastor de tots. Jo vull treballar pel bé comú i ajudar en la medida del que puga, jo i els altres cedeixen, i jo ho sabia fer. Construir ponts, crear ponts d'unió de tots, les opcions polítiques i les opcions socials i les opcions... Treballar perquè al final cadascú treballa pel bé comú. Des d'una opció o des d'una altra. Però no podem treballar per una confrontació, sinó treballar tots pel bé comú de la societat. I la política, jo, són els tècnics, són ells. El que faiguen, jo ho respectaré, m'agrada o no m'agrada. Però jo vull treballar per un treball comú, perquè tota la gent se sento apoyada i en una llibertat, en un respecte i en un benestar que ens agradi a tots.
L'organització política de la societat, estarà vostè d'acord amb això, senyor arcabisbe, és una matèria opinable, és a dir, la societat es pot organitzar sí. políticament d'una manera, d'una altra, sembla que
I l'Església respecte l'autonomia de la política i l'autonomia civil. Sí, 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 el respecte.
Per cert, de la situació política a nivell espanyol, suposo que tampoc s'hi posarà, però també és complexa. Tal
és
com
molt
està.
Complexa i també es preocupa a tota la societat, i això m'ho diu molta gent, i clar, és evident. I tot jo el que puc fer és, de la medida de lo que puga, primer, resar perquè no n'hi hagi una confrontació i pugui arribar a una solució, i després ajudar en la medida del possible perquè, a més, respecto totes les opcions polítiques i es treballa pel bé comú, també a nivell estatal.
Vostè, senyor arcabisbe Joan Josep Omella, entre els molts contactes que ha tingut a nivell eclesial, ha expressat en alguns moments especial sensibilitat pels joves i pels seminaristes, per la pastoral vocacional, també pels candidats al diaconat. Deixi'm que escombri cap a casa, perquè un servidor està implicat en això, però també té el delegat de mitjans, que és diaca, i altres
ponts.
Vostè com veu el diaconat permanent? Si vol, comencem per aquí, després parlem
parlem de l'altre. Sí, el diaconat permanent és un gran do per l'Església, i fan... Jo no el tenia allí a la diòcesi de Logroño, però...
Havia començat,
dos
no?
anys abans vaig fer l'aprovació per decret en diàleg amb tots els capellans i el poble de Déu d'acceptar el diaconat. I hi havia tres candidats que es preparaven per ser candidats. Jo penso que és un bon treball el que fan. Tenen un treball dintre de la societat i dintre de l'Església, les dues coses, un treball professional i aleshores un treball dintre de l'Església que és molt apreciat. Jo penso que fan un bon treball, jo els admiro i dono gràcies a Déu per aquest grup de diaques que tenim i els que es preparen. I les vocacions,
sí.
El sacerdot, jo estic molt content també, ja són 35, me penso, seminaristes ja...
Entre Barcelona i Sant Feliu de Llobregat, o a Barcelona?
40, a Barcelona sí. Sol són entre 30 i 35.
Sí, perdoni, sí, sí.
Són jovens que venen ja d'una vida professional, d'estudis universitaris, han viscut la vida normal del carrer i saben a què es comprometeixen i saben a què renuncien. Molts han tingut nòvia també i han deixat, podien haver sigut un bon matrimoni, han preferit continuar el camí de la vocació sacerdotal perquè Déu els cridava. Jo dono gràcies a Déu per aquests seminaristes i el meu desig és que molts jovens, perquè Déu continua a cridar, diguen sí a la cridada de Déu perquè seran feliços si és aquesta la vocació per ells. I després, quina altra cosa me deia?
Sí, no, deia el que és, diguéssim, el contacte amb els seminaristes i amb els joves, amb els joves.
Amb els joves,
diumenge
sí.
Diumenge passat vostè participava en aquesta trobada, que feia Llucat.
Sí, sí. Molta gent diu, és que els joves estan molt, molt allunats de l'Església. No és veritat. N'hi ha molts també dintre de l'Església i que treballen en una generositat. Jo estava assombrat, un munt de joves que hi havia. El que passa és que a vegades viu un per aquí, l'altre per allà, són cristians. De quan en quan se tenen que trobar. I quan se troben, diuen, oh, que som un bon grup. I que ells no tinguin por, els joves, de ser testimoni vivent de l'Evangeli allà on estan, al treball, a l'estudi, etc, que siguen valents, i ho són, i ho són. Jo m'alegro d'aquesta pastoral juvenil que tenim a la diòcesi de Barcelona.
Avui ens ha acompanyat en el Mirador de l'Actualitat amb aquest format especial que acabem mitja hora més tard de l'habitual, l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, dos mesos després de la seva entrada a l'arxidiòcesi. Li volem preguntar, ja que escombrem una mica en alguns moments cap a casa, pels mitjans de comunicació i particularment per aquesta casa que vostè visita per primera vegada, Ràdio Estel, quin missatge ens donaria a nosaltres i als mitjans de comunicació com a transmissors de la pau, la concòrdia i els grans valors humans i cristians, els mitjans de comunicació, les noves catedrals del tercer mil·lenni, algú ha dit.
Sí. Abans de respondre, jo penso que me permetreu de donar... Oh, m'he quedat sense veu.
No es preocupi, ara li donem una mica
d'aigua. D'aigua.
Sí.
Perdó. Donar la meva salutació als malalts i a la gent que no surt de casa i que escolten Ràdio Estel. Una salutació per tots ells i que, sobretot, que resen un poc més pel bisbe, perquè siga un bon bisbe, un bon pastor d'aquesta diòcesi de Barcelona. Però els mitjans de comunicació teniu un paper molt important. Diuen que és el quart poder, i teniu molt poder, i a vegades podeu exercir aquest poder per al mal i no per al bé. Feu-lo sempre en coherència amb la identitat cristiana, feu sobretot en un gran respecte, i tot el que sigui confrontació, evitau, i tot el que sigui mentira, evitau, i treballeu per la veritat. Caritas in veritate. La veritat, però en amor i en caritat.
Doncs gràcies per aquest missatge. No cal que li diguem, senyor arcabisbe, en nom de la direcció d'aquesta casa, de Ràdio Estel i del Setmanari Catalunya Cristiana, que aquí és casa seva. Sabem que som una fundació canònica de l'Arcabisbat de Barcelona i, per tant, estem molt contents d'haver-lo rebut per primera vegada. Deixi'm que li demani disculpes perquè no li havíem posat aigua. Per això li ha passat això. Tots cometem errors.
Sí, en casa de l'Herrero sartén de palo. Com soc de casa, m'heu dit aquí, no li donem res. I els altres me porten hasta cafè, però vosaltres m'heu dit, aquí està la vostra casa. Encantats de saludar, però no m'heu preparat res.
Disculpi.
Bueno, és divendres de Quaresma i un poc de penitència va bé.
Sí, també. I ara, en tot cas, li ensenyarem la casa una miqueta més i deixi'm que li digui que així no dirà que n'hi ha aigua, eh? Com a mínim aigua li hem donat.
També...
Suquet, un suquet, sí.
De
ens hem unit avui, senyor arcabisbe, a una iniciativa solidària de Sant Joan de Déu que, d'alguna manera, amb el títol de Magic Line, doncs volen estimular l'ajuda a través d'esmorzars solidaris amb persones necessitades.
Pues mira,
hi ha molta inquietud aquí.
Felicitacions per tot el treball solidari. Aquí a Barcelona veig que és molt gran i l'Església fa un bon treball, també d'altres organismes, però sobretot vosaltres que fesseu també propaganda d'aquesta solidaritat, que és tan important.
Vostè ja ha presidit una missa dels periodistes a Sant Francesc de Sales el 25 de gener passat, per tant ja sap una mica el que és el món dels mitjans, aquesta societat de la informació que tenim a Catalunya. Ja
som bona gent, una mica pillos, que es diu en castellà. Una mica, sí. Molta picardia.
Moltes gràcies, senyor arcabisbe Joan Josep Omella, per haver-nos acompanyat en directe. Fins una altra. Bona nit.
Adéu-siau. Bona nit i moltes gràcies.
El Mirador de l'Actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Ràdio Estel.